Bona tarda, són les 7. Les rebaixes s'inicien a tots els comerços. Arriben després de la campanya nadalenca, en què s'ha pogut observar un increment de les vendes. Els compradors i també els presidents de les diferents associacions de comerciants expressen les seves valoracions a Ràdio Sabadell. Les biblioteques augmenten l'oferta de les sales d'estudi amb horaris nocturns i una nova sala a la Biblioteca del Sud. El període d'horaris especial comença avui i s'allargarà fins al 4 de febrer i coincideix amb el període d'avaluacions del primer semestre. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Inici d'any esperançador pel Centre d'Esports Sabadell. El conjunt arlequinat es va endur el primer partit del 2018 en el temps de descompte i en un dels camps més complicats de la categoria, el Martínez Valero d'Elx. Tot plegat gràcies al gol de Jeremy Guillemenot.
Repassarem aquestes i la resta d'informacions d'aquest dilluns dia 8 de gener amb el Toni González de les Vies de So i qui us parla, Pau Duran.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix a Sabadell, 8 graus amb un cel clar amb núvols intermitents. Volem conèixer quina és la previsió per les properes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li demanem al Sergi Gallego. Bona tarda, Sergi.
Avui la situació meteorològica és molt més estable si la comparem ahir, però malgrat tot encara estem sota la influència de la baixa pressió i circulen núvols alts i mitjans de sud a nord. A més, s'espera alguna precipitació feble al nord-est del país, que serà més important sobretot a mitja tarda. La temperatura es recupera poc a poc i les màximes seran semblants a les que es van assolir ahir amb valors d'entre 10-15 graus al litoral i a prelitoral i entre 7 i 12 graus al Pirineu i a la resta de l'interior. Pel que fa a demà, farà més sol arreu i la temperatura pujarà lleugerament. Malgrat tot, hi haurà estrats baixos i boira matinal a la depressió central i al final del dia arribaran bandes de núvols alts i mitjans per l'oest del país. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies. I ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra, que és el que està passant a les carreteres que ens queden més a prop. Per exemple, a l'AP7, a l'alçada de Barberà del Vallès, en sentit sud, trobem dues bosses de circulació amb retencions, un quilòmetre a la primera i una mica més enrere cap al punt quilòmetre 148 en tenim un parell més. Si mirem, per exemple, a la B30, veiem que hi ha 4 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit nord a l'alçada de Cerdanyola del Vallès i un per l'altre cantó en sentit sud a Barberà i a la C58, a Montcada i Reixac, 2 quilòmetres i mig de circulació amb retencions baixant cap a la capital, cap al sud a Barcelona, un altre quilòmetre també a Sant Quirze del Vallès i pujant cap a nord, un quilòmetre i mig a Ripollet i un altre quilòmetre encara per l'alçada de Palau de Plegamans. Si heu de baixar a la capital, de moment la situació a les rondes bastant tranquil·la. Les rebaixes s'inicien a tots els comerços. Arriben després de la campanya nadalenca, en què s'ha pogut observar un increment de les vendes. Els compradors i també els presidents de les diferents associacions de comerciants expressen les seves valoracions a Ràdio Sabadell.
El president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta, explica al programa Al Matí que l'arrencada de les rebaixes és estranya.
Estranyes perquè, com ja sabeu, la meitat de comerços, una part dels comerços la va començar el dia 2, la majoria la comencem ara, l'hem començat el dia 7. Estrany, o sigui, que sí que necessitaríem aquí, jo crec que és, ja ho he comentat més d'un cop, és un dia de començar. O sigui, posem-nos d'acord tots i quan comencem el 7, doncs comencem tots el 7, perquè si no es dilueixen molt, o sigui, aquest tret de sortida, aquest dia, avui comencen, si no ho fem així, es dilueix i llavors el que surt beneficiat és la gran empresa, el petit comerç, no té capacitat de fer per ell sol una campanya.
En canvi, el president del Comerç Creu, Isaac Partera, destaca l'optimisme amb què s'encaren aquestes rebaixes.
Bueno, els primers dies de rebaixes que han passat, jo, en principi, la reportació que hem tingut ha sigut superbeneficiosa. Inclús hi ha hagut comerciants que ens han dit que ha sigut una autèntica bogeria. I sempre sembla com si la campanya de Nadal hagués sigut bona, però que hi hagués gent que estigués esperant a la rebaixa.
També Miguel Tello, president de Canoria Comerç, coincideix amb la bondat d'aquesta campanya comercial.
La veritat és que sí, que la gent té ganes de rebaixes i es presenten molt bé, amb moltes ganes i de fer coses i a veure què tal.
Els clients de la ciutat expressen la seva estratègia de compra de cara a aquest període.
Vaig comprar, sí, roba que em feia falta. No res especial, però bueno, coses que estaven de rebaixes i vaig aprofitar-ho.
O sea, si me tengo que comprar urgente algo porque tenga que ir a algún sitio y lo necesite, me lo compro. Pero si no, me espero a la rebaja.
En algunas prendas sí que ves más rebaja que en otras, pero bueno, alguna cosita menos sí que siempre te ahorras algo, claro.
Bueno, aprovecho para comprar ropa, sobre todo. Ropa que podamos aprovechar y como a veces ya hay cosas de primavera, verano, de entretiempo, pues aprovecho, sobre todo para el niño.
Bueno, hay cosas que sí y otras que no valen la pena, porque te rebajan 2 o 3 euros, pero hay otras cosas que sí.
Pel que fa a la campanya de Nadal, Josep Maria Porta creu que les botigues de Sabadell Comerç Centre han vist un increment de vendes pròxim al 5%.
Jo crec que estem parlant d'això, sobre un 5-6% d'augment de vendes podria ser la xifra. És molt difícil perquè tot just acaben d'acabar i és molt difícil de mesurar-ho. Però jo crec que sí, així comentant-ho amb algun comerç, un 5 o un 6 segur.
Un cop s'hagin avaluat les facturacions dels diferents períodes, es podrà fer una comparativa més exhaustiva de l'evolució de les compres.
I la Fundació Gas Natural Fenosa posa en marxa a Sabadell una escola d'energia, orientada a treballadors municipals i a famílies en situació de vulnerabilitat. La iniciativa ofereix sessions formatives al Museu del Gas cada últim dijous de mes per ajudar a reduir el consum energètic i a aconseguir una llar més eficient en aquesta matèria. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. L'Escola d'Energia fa 9 mesos que està en marxa al conjunt de Catalunya i ha ofert una 60 de sessions amb 400 assistents en total. Ara arriba a Sabadell per demostrar que reduir el consum energètic és possible, com apunta el director de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà.
Hi ha oportunitats de millorar, de reduir la factura, però també en molts casos de famílies que desconeixen que tenen dret a ajudes de l'administració, pues, a facilitar-los tota la informació, pues, perquè puguin adaptar la tarifa que necessiten, la documentació, etc.
La Fundació Gas Natural Fenosa també ha emprès altres mesures per pal·liar la pobresa energètica, com la publicació gratuïta d'un llibre amb 77 mesures per fer més eficients les llars de les famílies més vulnerables. Solà assegura que la solució definitiva a aquestes situacions està en mans de tots.
El tema de la pobresa energètica, o sigui, no l'han generat les empreses energètiques. Vull dir, és un problema que ha de solucionar l'administració a través de la gestió dels impostos. Ara bé, la major part dels problemes es solucionen parlant, sentant-se, i des de Gas Natural Fenosa nosaltres volem formar part de la solució. El problema de la pobresa energètica l'arreglarem quan administracions, entitats no governamentals, com les que li comentava anteriorment, i les empreses energètiques vulguem formar part de la solució.
Solà també assenyala que les factures energètiques de l'estat espanyol són les més cares de la Unió Europea. No obstant això, apunta que un gruix important de l'import a pagar no està relacionat directament amb el consum, com per exemple l'IVA o l'impost per fomentar les energies renovables.
Una zona d'esbarjo per a gossos a cada barri de la ciutat. Aquest és el propòsit que l'equip municipal ha explicat en exclusiva a Ràdio Sabadell. Els diferents projectes en marxa acabaran dotant el municipi de serveis pels animals de companyia, alguns de molt innovadors.
La iniciativa és compartida, era compartida pel ple, que no podia estar dotada de pressupost anteriorment. El regidor del programa de benestar animal, Miquel Soler, fa un repàs de l'evolució de la mesura.
El 2014 va haver una moció que vam aprovar, i es va aprovar per unanimitat del ple, que demanava que cada barri tingués un espai digne perquè els gossos doncs tinguessin una àrea d'esbarjo. Això, nosaltres quan vam arribar al 2015, el que ens vam trobar és que no hi havia ni un duro planificat al pressupost per a aquestes construccions. Per tant, el 2016, que és el primer pressupost propi, recorda que el 2016 anàvem a pressupost prorrogat, i el primer que s'elabora va ser el del 2017 pel 2017. Aquí ja hi ha una primera partida per fer-hi treballs. De fet, aquest, el Parc del Nord, ja forma part d'això. i el 2017 es planifiquen algunes zones més.
El projecte guanyador de la iniciativa Construint Ciutat afegeix un espai d'aigua que serà força innovador pel gaudi dels gossos.
Del Construint Ciutat, el que hi ha és que l'any passat va guanyar aquest espai d'aigua, que és un espai que es construirà allà, és a dir, que es comença la construcció molt aviat i que va allà a la zona de Salipadís, del parc de Can Rimble, que serà un espai singular, que és un espai, o menys d'altres coses, que el diferencia d'altres zones d'esbarjo per gossos, és que tindrà diferents espais d'aigua, en concret n'hi haurà dos de delimitat, un pels gossos que tenen doncs, un tamany mig i un altre pels gossos més petits.
El projecte d'obra estarà acabat i només hi falten els serrells. Forma part del pressupost de l'any 2017 i ha d'estar operatiu en aquest primer semestre de l'any. Soler també ha comentat problemes puntuals de convivència amb els gossos i els seus principals propietaris que sorgeixen als barris. Un exemple del conflicte recent s'ha vist a Can Rull.
A Can Rull, afortunadament, no hi ha cap conflicte seriós, però sí que és veritat que a la zona d'Alexandre hi ha tres veïns que es queixen molt de la presència de gossos a la zona de gespa que hi ha allà, en aquella zona jardinada. És un treball que estem portant en conjunt amb policia, vam tenir una reunió amb els veïns i la policia, i s'està fent un seguiment de la zona. En aquest cas, no sembla tant una qüestió de problema de gossos i d'excrements i aquest tipus de coses, sinó un problema que crec que s'ha d'abordar des d'un altre punt de vista, més des d'una qüestió de mediació.
Un treball que s'haurà d'anar fent amb la col·laboració de diferents agents implicats i que, com a bona mediació, demana discreció, tranquil·litat i no marcar terminis de finalització.
I us expliquem també que les biblioteques augmenten l'oferta de les sales d'estudi amb horaris nocturns i una nova sala a la Biblioteca del Sud. El període d'horaris especial comença avui i s'allargarà fins al 4 de febrer i coincideix amb el període d'avaluacions del primer semestre.
En total, les sales d'estudi que estan obertes des de dilluns a divendres fins a la 1 de la matinada són a les biblioteques Vapor Badia, Ponent i Sud, que es torna a obrir després d'alguns períodes tancada en horari nocturn. Al cap de setmana a Vapor Badia centralitzarà les aules d'estudi amb un horari d'11 del matí a 1 de la matinada. Ferran Burguillos, director de biblioteques, reconeix que la demanda hi és durant tot l'any, però que no hi ha recursos per oferir aquest servei més enllà de períodes especials.
Sempre tenim molta demanda i molta necessitat de gent que necessita espais per l'estudi o per poder fer treballs, per connectar-se a wifi, etc. I això durant tot l'any. Llavors sí que per qüestions pressupostàries, bàsicament, diguéssim, el servei sí que és cert que l'hem de concentrar en les èpoques més d'exàmens i d'avaluacions, que són ara al gener i després al maig i al juny, perquè és quan més demanda d'estudiants hi ha.
El servei d'aules d'estudi nocturnes es tornarà a posar en marxa a la primavera, entre el 2 de maig i el 20 de juny, coincidint amb els exàmens finals de curs i la selectivitat.
I l'Agrupació Astronòmica de Sabadell presenta aquest dimecres al vespre una xerrada sobre el planeta Mart, a l'observatori que té el carrer Prat de la Riba. La raó d'aquesta conferència és que el 2018 serà l'any on el planeta vermell i la Terra s'acostaran a la seva mínima distància.
Les òrbites de la Terra i de Mart van realitzant les seves voltes i cada dos anys arriben a la seva distància mínima. Quan destacat Albert Morral, president de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, al programa El Matí de Ràdio Sabadell.
Aquest any s'acostarà bastant a la Terra. Les òrbites de la Terra i de Mar van fent les seves voltes i cada dos anys s'acosten a la mínima distància, no? Doncs el 2008 toca. I és l'any en què, quan s'acosten molt, és l'any en què es veu millor, tots els astrònoms apuntem a Mart, podem veure detalls, podem fer dibuixos, fotografies, etc. No?
Es podran observar amb un telescopi diferents zones del planeta vermell i fins i tot els casquets polars, molt semblants als nostres del planeta Terra.
I us expliquem també que DIF adjudica l'estudi informatiu pel soterrament de la línia R2 al seu pas per Montcada i Reixac. Es tracta d'unes obres llargament reivindicades pel veïnat que ha viscut durant dècades amb una via de ferrocarril al mig del nucli urbà. El projecte constructiu té un pressupost de 2 milions d'euros i ha d'estar enllestit en un termini de 21 mesos.
En total, el tram afectat són 4 quilòmetres de via entre el barri de Barceloní de Vallbona i la sortida de Montcada i Reixac per sota del pont de l'autopista C33. La previsió de l'operador ferroviari necessari és que els treballs de soterrament comencin el primer trimestre de 2020 i tinguin un cost aproximat de 300 milions d'euros. El soterrament podria constar de tres vies, com es va comprometre a DIF el passat maig, tot i que ara l'operador no s'ha mullat i explica que el nombre definitiu de vies soterrades s'haurà de definir amb aquest estudi d'obres.
I l'Ajuntament de Sabadell té en marxa per acostar el circ amb finalitats socials als barris més desafavorits de la ciutat. Es tracta del projecte Germinem Circ, que després de formar 33 mestres, monitors i educadors socials en les arts del circ, ara enceta la segona etapa. Consisteix en impartir tallers a les escoles, esplais i centres cívics de la ciutat.
L'Ajuntament ha invertit 20.000 euros en l'impuls del Germinem Circ amb la vela i el tub d'assaig de l'Estruc com a socis del projecte. El primer pas ha estat formar els professionals de l'educació i ara arriba el moment que aquests mestres, monitors i educadors portin el circ als seus espais. N'ha parlat a Ràdio Sabadell el director artístic de la vela, Jordi Gaspar.
I ara començarà la segona part, que és calendaritzar tot això, tot el desplaçament de material, que és bastant, per tots els centres, i que s'ho vagin distribuint entre ells, que torni a l'Estruc, etc, els dies que hi hagin cursos a l'Estruc.
La tercera fase del projecte, amb el qual finalitzarà aquesta prova pilot, comprovarà quina ha estat la incidència de Germinar en Circ.
I també el que volem és identificar una miqueta petits grups que vulguin o ja estiguin practicant a nivell amateur, a nivell personal, a nivell autodidacta, el que sigui una miqueta de circ, sigui en tela, sigui parkour, sigui malabars, sigui slackline, equilibri, no? Que a vegades hi ha gent que en fa, doncs intentar vincular-los a l'Estruc amb totes les activitats que fem, d'espectacles, etc, i crear oportunitats, doncs, perquè la gent pugui gaudir del circ.
El projecte Germinem Circ complementa les mesures i iniciatives impulsades des de l'Ajuntament per posicionar l'Estruc i la ciutat com a eix vertebrador del circ a escala nacional.
Se'ns fa difícil imaginar-nos una estrena d'any millor que la del 2018 pel Sabadell.
Aixeca el cap, Guillem Enot a la frontal, prova el xut amb Rosco. Gol, 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 gol.
Ara toca arrodonir-la, entrant amb bon peu també a la nova Creu Alta, el que ha estat la gran assignatura pendent de la primera volta.
Sabadell en joc.
Digerida la dolça ressaca de la victòria al Martínez Valero, el play-off és a només 3 punts i ara cal fer la feina a casa. Diumenge, des de 4:45 de la tarda, Centre d'Esports Sabadell, Unió Esportiva Olot.
Hola, soy Sergio Montero, jugador del Centre d'Esports, i escucho los partidos del Sabadell en Ràdio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc.
No hay casa en la que no podamos encontrar un hueco muerto. En el retranqueo de la pared, sobre una puerta o detrás de ella, sobre el inodoro. Son rincones que pueden dar para mucho. Ni te imaginas lo que puedes guardar en 30 centímetros de profundidad.
Si la voz de la rubia de Instinto Básico consigue que te interese el texto de una web de muebles, imagínate lo que puede hacer con media vida, de Care Santos. Boca. Audiolibros premium en castellano. Búscalos en Storytel, Audible o en iTunes Store.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
Notícies d'àmbit més general que repassem en un format més breu. Carles Puigdemont estaria disposat a tornar a Catalunya si és investit president.
Amb aquesta fórmula, Junts per Catalunya pretén posar l'Estat davant de la decisió de detenir un president elegit pel Parlament. La investidura s'hauria de fer de forma no presencial sempre i quan la mesa del Parlament ho permeti. Ciutadans i el PP ja han avisat que impugnaran qualsevol votació per via telemàtica.
I la CUP debat si s'integra a la mesa del Parlament.
La militància, però, no té cap proposta sobre entrar a formar part del govern. Les bases de l'organització anticapitalista discuteixen aquesta setmana a les assemblees territorials i dissabte reuniran el seu Consell Polític per acabar de fixar la seva posició.
El Tresor Públic farà un préstec de 15.000 milions d'euros a la Seguretat Social per pagar les pensions.
La raó és que els diners de les cotitzacions més el fons de les pensions no són suficients per pagar les pensions i especialment les pagues extraordinàries. Es tracta d'una mesura que ja es va activar l'any passat, però que en aquesta ocasió la quantitat prestada era inferior i assolia els 10.000 milions d'euros.
Angela Merkel busca el suport de l'SPD per formar un nou govern abans de dijous.
La cancellera esgota les últimes possibilitats de reeditar la gran coalició entre socialdemòcrates de Martin Schulz i el seu partit, la Unió Demòcrata Cristiana. Tot i que els dos líders s'han mostrat optimistes per arribar a un acord, la qüestió migratòria serà un dels principals esculls de la negociació.
I també us expliquem que Tres anuncios en las afueras, de Martin McDonagh, ha guanyat el Globus d'Or a la millor pel·lícula.
La història d'una venjança i violència també s'endú el premi a la millor actriu per a Frances McDormand i l'actor de repartiment per a Sam Rockwell. El premi al millor actor ha estat per a Gary Oldman, amb el seu paper de Winston Churchill a El Instante Más Oscuro. Guillermo del Toro, per la seva banda, s'endú el Globus d'Or al millor director amb La forma de l'aigua, una fabulosa aquàtica durant la guerra, una fàbula aquàtica durant la Guerra Freda. En animació, l'última producció de Pixar, la història mexicana de Coco, s'endú el premi a la millor pel·lícula animada.
I ja tenim el Joan Blanc a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Arribem al punt dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Inici d'any esperançador, el del Centre d'Esport Sabadell. El conjunt arlequinat es va endur el primer partit del 2018 en el temps de descompte i en un dels camps més complicats de la categoria, el Martínez Valero d'Elx. Tot plegat gràcies al gol a les acaballes del partit del davanter suís Jeremy Guillemenot.
Un excel·lent resultat que permet a l'equip arlequinat situar-se a només 3 punts del play-off d'ascens que marca precisament l'Elche amb 31 i que el situa a la part alta de la classificació. El tècnic de Torrent, Toni Saligrat, és ambiciós i vol mirar a partir d'ara cap amunt.
Pues una altra vegada pues tindríem que haver dit el que ha passat al camp, com cada setmana. Ens dirien que si un altre empat, que què passa amb els empats, i bueno, així continuaríem, però afortunadament tenim partit guanyat i amb un rival que nosaltres volem que sigui directe, vol haver guanyat, que això és molt important també, per si al final la cosa està apretada a dalt.
I és que cal recordar que l'anada el resultat va ser d'empat a 0. Precisament aquest 0 a la porteria s'ha repetit ja en 11 jornades aquesta temporada al Centre d'Esport Sabadell. És a dir, Roberto no ha encaixat gols en més del 50% dels partits que ha disputat l'equip en aquesta lliga. Una bona mostra de la solidesa defensiva de l'equip. Saligrat, per Saligrat, una excel·lent notícia.
I a nivell defensiu, però el que passa és que és, jo crec que és un dia més, no? És a dir, sí que l'equip ha estat a un nivell, ha ratllat a un nivell defensiu altíssim. Però és un dia més, estem fent ja d'això una norma i això és boníssim pel Sabadell.
Per cert, s'esperen moviments en els pròxims dies al mercat hivernal de fitxatges. El Centre d'Esports té previst donar baixes. Alguna fins i tot podria ser d'un dels futbolistes majors de 23 anys. Els dos pròxims compromisos de l'equip seran a casa, rebent de forma consecutiva la Nova Creu Alta, l'Olot i l'Hèrcules.
Veurem, doncs, quines són aquestes notícies. Mentrestant, el filial del Centre d'Esports Sabadell sembla que ha recuperat la bona línia perduda just abans de l'aturada nadalenca. L'empat d'ahir a la Verneda contra el Júpiter ha deixat sensacions molt positives a l'equip de Carlos López.
S'enfrontaven a un rival directe en la lluita per la permanència a la primera catalana de futbol i no van poder guanyar per culpa de la manca d'encert, però això sí, van ser superiors al rival i com a mínim van treure un punt. Un empat que el tècnic del filial, Carlos López, espera fer bo el proper diumenge a casa contra el Manlleu i d'aquesta manera tancar la primera volta ben situats.
No, bé, que hem puntuat, ara això, aquest empat fora, com diuen, doncs a casa l'hem de fer bo. La setmana que ve sí que hem d'intentar sumar els 3 per fer bo aquest empat, però sobretot això, que l'equip segueix amb aquesta línia, que jo crec que l'equip va millorar, que sempre vam parlar, que aquesta categoria és difícil, i nosaltres tenim un marge de millora que jo crec que ara poquet a poquet anirem mostrant.
En l'apartat negatiu d'aquest últim compromís de Lliga, el defensa Enric Soriano es va trencar la clavícula i s'afegeix a la llarga llista de baixes del filial arlequinat en aquest tram de la temporada. La pròxima cita del Sabadell B serà diumenge a les 12 del matí a casa i contra el Manlleu.
I un altre empat amb diferent regús és el que va aconseguir el juvenil del Sabadell a la Lliga Nacional. En l'última acció del partit contra el Badalona, Carlos de Cap va fer el 2-2 que permetia als de Dani Leoncio sumar un punt i no despenjar-se amb la resta de rivals de la zona baixa de la categoria.
Els sabadellencs continuen coers i han tancat la primera primera volta amb només 13 punts, uns registres que hauran de millorar i molt a la segona volta si volen optar a la salvació a la Lliga Nacional. Amb tot, el tècnic del juvenil, Dani Leoncio, és optimista, ja que considera que un cop recuperi a tots els jugadors lesionats en els pròxims dies, l'equip anirà més.
La parte mala es que seguimos ahí abajo, la parte buena es que a partir de la semana que viene ya recuperamos jugadores, empieza la segunda vuelta y vamos a ir a más, seguro que vamos a ir a más. El equipo cada vez está mejor, se siente más cómodo y el cambio de chip mentalmente lo vemos.
L'inici de la segona volta pel Sabadell juvenil serà exigent, ja que rebrà a casa a l'Espanyol B, un dels equips punters de la categoria. La cita serà dissabte a les 5 de la tarda.
I els equips de waterpolo de l'Estralpul Natació Sabadell afronten un dels trams importants de la temporada. Les noies s'enfrontaran al Sant Andreu a la Lliga i posteriorment afrontaran la segona fase de la Champions, uns objectius que, juntament amb la Copa de la Reina, motiven especialment a les jugadores de David Palma.
El tècnic admet que els entrenaments han augmentat d'intensitat i també afirma que el gen competitiu de les waterpolistes locals ja s'ha deixat veure. David Palma assegura que des de fa dies les seves jugadores estan molt més endollades.
És un equip que són supercompetitives i elles saben perfectament quan s'acosta el moment important i jo crec que ho he signat ja en elles. Ja veus com l'entrenament hi ha molta més atenció, només es explica una vegada les coses i estan super per la feina, que normalment sempre estan, no? Però si estan al 80%, ara ja estan al 100% enxufadíssimes, amb moltes ganes de començar.
Un període de partits que servirà per veure si tot el treball fet fins ara dona els fruits esperats. David Palma afirma que ara és moment de treballar tàcticament i en aquest sentit el tècnic de l'Astra al Pool femení incideix particularment en els aspectes defensius.
Moltes ganes. Penso que hem treballat molt bé aquests primers mesos de temporada i ara, aquesta setmana sobretot, ja estem totalment immersos en temes tàctics, sense descuidar el físic, però ja estem treballant sobretot a nivell defensiu. Moltíssim, moltíssim, de manera molt analítica, tot el treball tàctic que volem fer.
Aquest dissabte, a 2:15, l'equip femení del Natació Sabadell visita la Pere Serrat de Sant Andreu per enfrontar-se al conjunt barceloní a la Divisió d'Honor.
Per la seva banda, Joan, l'equip masculí de l'Astralpul ha tornat avui a la feina després de dues setmanes de descans, un temps més que merescut després de l'exigència del calendari en aquest primer tram de la temporada.
Els del Xava Gómez visiten el Prorreco italià a la Champions aquest dissabte i posteriorment seguiran amb els partits de Lliga i la fase final de la Copa del Rei. El tècnic ha exigit molt avui als seus jugadors en el retorn als entrenaments, conscient dels grans reptes que tenen per endavant, tal com ha reconegut el jugador sabadellenc Gonzalo López Escribano.
Nos ha apretado, la verdad es que nos ha dado bastantes días de vacaciones este año porque el calendario ha sido muy exigente con la Copa de Europa y la Liga. Hemos tenido bastantes días de vacaciones y a la vuelta pues lo que tocaba era apretar un poco. Como tú dices, tenemos ahora un calendario bastante duro porque tenemos muchos partidos de Copa de Europa y Liga, más la Copa, que va a ser duro este mes de enero.
Dissabte, 8:45 del vespre, els del Xava Gómez visiten la piscina del Reco italià en una nova jornada de la fase de grups de la Champions.
I Quim Baillo aportarà experiència i qualitat a la plantilla de l'OAR Gràcia. El tècnic del conjunt vertiblanc, Miquel Benítez, es mostra molt content per poder comptar a partir d'ara amb un jugador decisiu en els minuts finals.
I un jugador que podria debutar aquest dissabte en el primer partit del 2018 pels sabadellencs a la Primera Nacional d'handbol. Els graciencs visitaran la pista de la Salle Montcada. Miquel Benítez espera que amb Quim Baillo tinguin un jugador decisiu en el tram final. A més, el tècnic creu que l'extrem donarà un rendiment immediat a l'equip.
Amb ell esperem rendiment immediat i a més, tàcticament, també sempre ha estat un jugador molt disciplinat, que fa els conceptes molt ràpids. Ell va el fer la pretemporada nostra, també allà a Andorra, els conceptes bàsics ja els té agafats i les 3-4 variants que ha introduït durant aquesta primera part de la temporada les agafarà també de seguida. Amb la qual cosa, sí, esperem ja en els primers partits que hi hagi un rendiment immediat.
L'arribada de Quim Baillo ha contrarrestat el cop psicològic que va suposar pel vestidor la greu lesió de Pol Torres. El jugador de l'OAR es perdrà el que resta de temporada i els seus substituts seran diferents jugadors del segon equip o del juvenil que ja es troben en dinàmica del sènior A. Així doncs, la primera cita dels sabadellencs al 2018 serà aquest dissabte a la pista de la Salle Montcada.
Gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9, al magazín al matí, i després també als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon vespre i fins llavors.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.